Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim en Jordi Piella, en Joan Alzina, en Joan Ramon Armadàs i en Josep Maria Balcells. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Em sap greu, però avui començarem parlant de futbol. Si algun que no és amant de l'esport, vaja,
que calli per sempre.
No, pot dir que vulgui.
Ho dic
perquè, vaja, és l'esport rei, no?, que diuen. Avui les portades venen per aquest tema. La FIFA sanciona el Barça per traspassos presumptament il·legals de futbolistes menors de 18 anys. La conseqüència és que el Barça no podrà fitxar aquest estiu ni tampoc durant el proper mercat d'hivern. La comissió disciplinària de la FIFA ha sancionat, com dèiem, el Barça i també la Federació Espanyola per infraccions relacionades amb el traspàs i la inscripció de jugadors menors de 18 anys. La reglamentació diu que no es pot fitxar extracomunitaris menors d'aquesta edat ni comunitaris menors de 16 si no és que els seus pares viuen al país o que hi hagi una distància de 50 quilòmetres entre els pares i ells. El Barça té 3 dies per apel·lar la decisió al Tribunal d'Arbitratge Esportiu i un termini de 90 dies per regularitzar la situació de tots els jugadors menors afectats. Perquè hi hagi també una relació santcugatenca, explicarem que l'origen o el primer fitxatge que entra dintre d'aquests polèmics és d'un jugador coreà que va participar a Sant Cugat en un torneig que organitza la penya blaugrana Sant Cugat, Catalunya-Corea. Va ser en aquell torneig on els observadors del Barça van veure aquest jugador, Lee Seung-woo, espero haver-ho dit bé, el van fitxar i aquest és un dels 10 primers que es troba en aquest problema que se l'ha generat al Barça i que ara condiciona tota la temporada. També direm que Sant Cugat, a més, és la tercera ciutat amb més socis del Barça, amb 2.290. A més, la mateixa setmana, que dissabte, representa que els socis del Barça han d'anar a votar per decidir si donen suport a aquesta reforma del camp, una reforma al camp que, a més, va tenir una reunió aquest diumenge a Sant Cugat. La directiva va venir a la ciutat per presentar aquest referèndum i la reforma. Vaig intentar fer el petit resum, sé que hi ha molts detalls. M'agradaria conèixer les seves opinions, no sé què els sembla.
Jo crec que la vinculació local està totalment justificada, ni que sigui perquè aquest diumenge vam tenir en Cardoner explicant-nos el projecte del nou estadi, del nou espai Barça i tot plegat, i per això que comentava el Pep, que jo desconeixia que el jugador que hi ha aquest se'l va fitxar aquí.
Et va convèncer?
Em va convèncer, no em va convèncer gens.
Qui, el jugador?
No, el jugador no l'he vist, diuen que és molt bo i tot plegat, però no, el Cardoner no em va convèncer gens. Ja no només amb tot el projecte de l'estadi, que té moltes llacunes segons el meu punt de vista, i el que surt avui a les notícies, i trobo que és ja allò que diuen en castellà, rizar el rizo, o sigui, una més de com aquesta directiva s'ha anat carregant els valors del Barça un darrere un altre. Puc començar per Unicef, puc seguir per Vidal, puc continuar per Qatar, ara amb aquesta, o sigui, fitxar nanos menors d'edat en contra una llei que jo la desconeixia, però que sembla molt clara
que ells la coneixien,
és de no tenir dos dits de front. És que jo, a mi, de veritat que no entenc com es pot obviar una cosa tan senzilla com aquesta. Dius, mira, el Qatar perquè ens dona molts de diners, això ho podem fer, fa mal al cor els que ens estimem els valors i tot plegat, però es pot fer. Però clar, ser tan, i se'm permeti la paraula, xapusses de fitxar aquests nens amb aquestes circumstàncies, vaja, jo trobo que és una més d'aquesta directiva que està desmuntant tot el que havia construït, tot el que s'havia construït al Barça amb tots els anys anteriors, no? No sé què n'opineu vosaltres, però...
Jordi. Ja vam comentar aquí, i crec que ho hem comentat diverses vegades, que quan hem parlat del Barça, aquesta junta directiva el que menys li importa és el futbol, el Barça i absolutament res. L'únic que vol és fer un negocis i viure de negocis, xanxurillos i històries, i es despreocupa de la gestió diària del Barça. Anem per parts. La primera qüestió que ja va sortir és el tema del Neymar, per exemple.
El Neymar me l'he deixat, perdona. Sí, m'he deixat el Neymar, que és molt important, exacte, perquè el Barça s'ha tribunat per culpa d'això.
Exacte, que d'entrada ve per la prepotència de la pròpia junta en què nega amb un soci entregar-li qualsevol tipus de documentació, i evidentment aquest home s'enfada i ho porta als tribunals perquè li ensenyin el contracte i vegin si realment hi ha algú o no, i aquesta prepotència ens porta a un camí, se sortia, que, com diu molt bé la Junta, o suposadament, tenien tota la raó, i ve un tal Sandro Rosselli amb que ell tenia ganes d'anar a declarar al jutge, i els dos dies dimiteix sense explicar quines causes són.
Casualitats,
sí, casualitats de la vida. posteriorment
i molts interrogants.
El Barça està molt segur de que ho ha fet tot molt bé, quan surt la publicació i els que més o menys ens podem dedicar a qüestions d'aquest tipus veiem que és una xapuza autèntica, i però ells continuen dient que estan totalment segurs i que realment tenim la raó. Però els dos dies depositem 13 milions i mig perquè la bufetada serà forta i així la condemna serà menor si realment pagues abans. Vull dir, dius, bueno, aviam, estem allà. Després provoquem un referèndum, que el referèndum en teoria és un estadi virtual, que és molt mono i que jo el podia haver fet virtualment molt millor. A mi em trobo a faltar leds que il·luminin la lluna a la nit i perquè pugui baixar l'Espíritu Sant en forma de paloma quan el Barça té aquelles coses que no li entra el gol, doncs pugui vindre l'Espíritu Sant i baixi allà i ens ajudi. Falten aquests detallets, però bueno, aquests detallets crec que els podem incorporar al final.
Com que no hi ha arquitecte encara, l'arquitecte no, nou arquitecte. Ja els posarà.
Sí, que és exacte, sí, sí. Que d'haver arquitecte no hi ha res. A més, em fa molta gràcia la valoració de la reforma sense cap arquitecte que ho valori, sinó un tal Faust, que l'únic que vol és cobrar i fer negocis. De fet, és un gran expert fent negocis, és un home que ha vengut a l'Hotel Ars, ara ha vengut el Vela a Qatar, vull dir, en fi...
A Qatar. Que curiós.
Foundation, sí, exacte. I clar, Qatar Foundation, que és un puesto on els drets humans són un exemple, com UNICEF i tal, igual, per això portem nosaltres a la samarreta, i així sucessivament apareix ara curiosament una qüestió que es veu que fa un any o any i pico que ja corria, que això em sembla ja greu perquè el soci no s'entera de res, és evident, a tots els socis de Barça no ens entarem absolutament de res. Ja corria això dels fitxatges del Todo Vale, és a dir, tot això és una història del Todo Vale. Vull dir, escolta, aquí jo, aviam, el tema és molt fàcil, dir, tothom mira què costa el Neymar, o sigui, ja ho va inventar el Gil, va fitxar uns negrets que no sabien les normes del futbol i només corrien, però després se'ls va tenir que explicar que havia que xutar una pilota, i per això va pagar no sé quants milions de pessetes en aquella època, que evidentment havien anat a la seva butxaca, però és exactament el mateix aquí. És a dir, a part de fitxar-ne un de bons, n'hem fitxat com a 10 o 12 dolents. Això està claríssim. I surt això que fa un any i tal. Bueno, perquè, aviam, jo em sembla un grau d'ineptitud exagerada.
Sí, sí.
Exagerada, ineptitud. Perquè si tenim en compte que la FIFA i el COI són organitzacions formades per un gran número de corruptes, què costa agafar un avió i anar a Suïssa i arreglar el problema? Saps que has de fer un taló i s'ha acabat el problema.
No serà el primer club que
ho fa.
Una de les condicions per poder fitxar els nanos menors és que els pares tinguin feina aquí.
Exacte.
Amb la qual cosa és molt fàcil arreglar-ho perquè els pares trobin casualment una feina a Barcelona.
Exacte, i a més no costa res fer-ho bé. És a dir, això vol dir que no tenen cap tipus d'interès amb el tema del futbol, i el que volen és fer negocis i històries. Una cosa molt important, jo diria, que en quant al referèndum del proper dia, recordem que dintre del referèndum està el vendre el nom del club, de l'estadi,
en un mateix paquet.
I del club, perquè això comença com el seu dia, el famós Barça de bàsquet, que es deia Barça no sé què, i ara es diu no sé què Barça. O sigui, i això serà igual amb l'estadi, o sigui que no, i vamos, tot prové d'un contracte amb Qatar que es va firmar al seu dia, i que aquest és el contracte que algú hauria de demanar al jutjat. Vull dir, no m'atreveixo, perquè es veu que les amenaces de mort que té el pobre Valls aquest, vull dir, són de la pròpia Junta, evidentment, són increïbles en el món actual.
Jo amb el tema del cognom, a més, que ja em sembla una traïció més a tots aquests valors i tot plegat, però és que ara a sobre, i a més, parafrasejant el que deia el Cardoner aquest diumenge a Sant Cugat, que sí, perquè clar, necessitem, són els primers diners que arribaran, perquè són els 150, diria, per l'estadi, o 120, ara no recordo els números. Total eren uns 150. Què passa? A més, el Bartomeu, el president, va dir, diria que la setmana passada, fa un parell de setmanes, que aquest any tenim, a més, marcant totalment les cartes, 125 milions per fitxar. Ara, com que no podem fitxar, utilitzem aquests 125 milions per no tenir el cognom a l'estadi, sisplau. No? Però, per exemple.
Més opinió.
Oh, res,
a mi, a mi Joan, se m'apilona amb totes les coses que dieu, eh?
Primera, estem molt indignats, em sembla.
Primera, sí. us en doneu compte de que tot això de l'ascensió del Barça està parlant de comprar nens?
Sí,
al final, el concepte que hi ha al darrere de tot això és la compra de nens,
sí, sí.
Que casualment saben pagar-li patades amb una pilota, però estem comprant nens. I això és el que fa el vostre club. Jo no sóc soci del Barça, ja ho sabeu, tot i que simpatitzo, però em fa bastanta pena, tot plegat. La segona és que la teoria de lo dolents que són l'actual junta, dolents en tots els sentits, no? Que heu desenvolupat perfectament, a mi m'agradaria veure com es tradueix en acció. Escolta, que l'entorn és petit, que són 120.000 socis, que hauria de ser gestionable. Cony, foteu-los fora d'una punyetera vegada. El Barça, Catalunya no es pot permetre, i dic Catalunya perquè com que el Barça és tan representatiu, se suposa, dels valors de Catalunya, no es pot permetre aquestes manera de fer les coses o de funcionar. El tema de l'estadi és de pandereta, vull dir. Quan es volen, o sigui, quan necessiten vendre's el nom del club perquè els hi donguin diners, això ens hauria de donar una petita pista del tamany del forat que hi ha ara mateix al club. És a dir, aquests no volen diners per fer un estadi, aquests volen diners per tapar forats, i encara no us l'han explicat quin és el forat. La fanfarronada aquesta que té 120 milions d'euros per fitxar, doncs ha tingut sort de que ara no el deixaran fitxar, sí. Però jo m'hi jugaria el que vulgueu a que això no és veritat, no? I la junta de les due diligence i de les demandes de responsabilitat, home, jo crec que hauria de pagar amb la mateixa moneda amb la que va cobrar de l'anterior, no? I per tant jo crec que haurien de ser sotmesos a un escrutini intensíssim i detalladíssim de les barbaritats que han fet, que tots les dieu, i tots les dieu de forma molt natural, i parles por ahí, tothom sembla que n'està al dia, i sembla que tothom ho accepta, que Neymar hagi costat més del doble del que van dir, doncs sembla que és normal, que ningú sàpiga on han anat els diners, doncs sembla que és natural, que passi això, doncs bueno, doncs quina... La FIFA, què s'ha pensat? No, dius, no, què s'ha pensat la FIFA? No, què s'ha pensat aquests tios?
Sí, no, a mi fa molta gràcia com fins i tot per periodistes esportius i tertúlies i tot plegat veuen conspiració a tot això, no? I la culpa és de la FIFA, i la culpa és dels altres sempre, la culpa és del Jordi Casas que porta la demanda, quan en realitat és tirar pilotes fora quan el problema el tens a dins. I acabo, per fer fora aquesta gent, el mecanisme és una moció de censura, és el mecanisme, diguem, estàndard, o esperar les properes eleccions, però jo crec que aquest diumenge...
O buidar l'estat de diumenge, no anar no, ningú al Barça, però, o posar-se a cridar tots...
En aquest cas els jugadors...
Hi ha mil fórmules.
Sí, però en aquest cas jo no trobo que els jugadors potser no tenen ells la culpa. I la gent que vol anar a l'estadi a veure un partit de futbol...
Els jugadors cobren igual.
Sí, ja ho sé. Però en aquest cas la culpa no és dels jugadors, sinó dels que gestionen el club.
Josep Maria, has aguantat aquí pacientment.
Sí, escoltant, i com que hi enteneu tant, doncs ja quasi no saps doncs, què afegir-hi, no? Jo valoro el que en les tres intervencions que heu fet dispareu contra la Junta. Jo he sentit algun comentari fora de... abans de venir, que... tornaven a embolicar el fet de l'atac contra el club que representa Catalunya, i que això és un atac de la FIFA contra Catalunya mogut per fils estranys doncs, que venen de no sé on. I bueno, jo estic content que es digui no, alerta, no? I que aquí doncs, hi ha una cosa sèria de gestió, de mala gestió, d'un referents, d'una incapacitat de la transparència que no hi ha en aquest club, i que van sortint els merders de mica en mica, i que n'anem acumulant tants que és hora potser de dir prou. Això de que sembla que el Barça, perquè és el millor club del món, doncs té carta blanca amb tot, doncs això no és veritat. Hi ha una normativa, hi ha uns valors ètics, i en aquest cas jo estaria d'acord amb el que insistia en Joan, és a dir, aquí hi ha un tràfic de menors, és a dir, que es fa amb altres àrees i amb altres històries de la pesca de nanos d'aquí d'allà, doncs sobretot de Tercer Món, que diuen bueno, aquí això del futbol i més el Barça és la mamella d'or, doncs tenten criatures i ensabonen els seus familiars per veure si poden tenir un fill que els hi resolgui la seva vida per sempre, no? I porten aquí, i clar, qui triomfa? En triomfen 2, 3, 4, però n'hi ha la pila de nanos que un cop han passat aquesta prova i venen aquí, acaben penjats que vés a saber què serà de la seva vida després. És a dir, aquesta ètica, doncs, de valor del menor, doncs, com s'ha de cuidar i què s'ha de preservar, això no s'ha tingut en compte. Per tant, a mi em sembla molt bé, doncs, que hi hagi una... Jo penso que aquí, de moment, hi ha una amenaça, hi ha una sanció, hi ha una... I el recurs de tot això acabarà amb una gran multa, i dubto que s'arribi, doncs, a materialitzar o mantenir la prohibició dels fitxatges nous. Però aquí hi ha un toc d'alerta molt important que se suma amb tots els que hem acumulat darrerament, i que els socis i, per tant, doncs, i els mitjans de comunicació, per comptes de donar cova sempre que nosaltres som els millors i que ho fem tot bé i que som exemple de tot, potser és hora, doncs, que hi hagi un esperit crític que diguin que puguin, doncs, mirar de separar el gra de la palla.
Sí, estic d'acord que mirar teories de la conspiració i de que si això és un atac contra Catalunya, jo crec que és pixar fora de test.
Home, la denúncia és anònima.
Bueno, de fet, no? Totes són anònimes.
Però jo no puc anar a la policia a denunciar anònimament, no?
Pot ser qualsevol, és a dir, pot ser el Cornellà que volia fitxar aquest nano i ha vist com que no ha pogut fer-ho i curiosament sí. Jo una vegada vaig intentar a Barcelona canviar de despatx i anar a una torre que hi havia allà, i l'Ajuntament, després de mirar-s'ho molt, va dir: oh, això és intocable, això no es pot aixecar més, no, no. I al cap de dos anys està aixecat i està tot diferent al que m'han prohibit. Pues això és el mateix, és a dir, estem davant d'aquesta situació. Són ineptes, perquè això no costava res agafar l'avió i arreglar-ho amb un dinar i el que sé més.
I un tovalló de paper.
I un tovalló de paper que digui, bueno, pues ja t'enviaran una transferència o el que sigui i tal i qual. Un altre culpable que hi ha aquí, i molt important, és la pròpia Federació Espanyola de Futbol. No oblidem que les fitxes s'entreguen allà.
Sí, sí.
I allà les accepten. Vull dir, aviam, aquí també hi ha una responsabilitat, jo diria que solidària, de la pròpia Federació Espanyola, no vigilar exactament, com sempre, mirant cap a un altre costat. Vull dir, aquí tindríem molt a parlar del tema aquest. Jo, que conec bastant aquest món del futbol intern i tot això, diria que és autènticament una mala gestió, una ineptitud total i absoluta dels dirigents, perquè amb un menyspreu total al tema, i entre altres coses perquè el dia té 24 hores, i si tinc reunions continuades per fer negocis, és igual, ja hi aniré a la Ginebra.
I qui pagarà els plats trencats d'això?
El soci, és evident. Però, bueno,
jo, d'entrada, la imatge del club.
Jo, d'entrada, tinc una opinió respecte a tots els socis, que hi ha un gran número de socis del Barça que és molt, molt cutre, començant pel meu tio, per exemple. Ja em poso la meva família, eh? Vull dir, molt, molt cutre. I com a cutre, i en conceptes cutres i conceptes de l'època franquista... Bueno, s'ha de dir que el Grupo Godó, que és el màxim valedor de la Junta aquesta, no ha trobat cap més argument que donar la culpa a Madrid. Vull dir, és a dir, que és el que dona les instruccions de com se salva, no sé, periodísticament aquest club. Doncs només ha trobat aquesta, vull dir, no ha trobat cap més. I el comunicat se les trae, perquè el comunicat no respon res del que se'ns acusa.
Deixem que doni una visió alternativa, perquè que la Junta és com més, ja ho hem dit, no? Jo quan escoltava això de que no deixaran fitxar el Barça fins a l'estiu del 2015, pensava: ostres, quina oportunitat més maca per demostrar-li al món que no ho necessitem per una punyetera, per un bledo, el fitxar ningú, que si tenim una Pedrera que és un exemple a nivell mundial, si tenim la Masia, si de veritat hem fet els deures, si és veritat que els hem fet, hauríem de demostrar-li al món que un cop haguem fet fora aquesta banda de senyors foscos, no passa res, no fitxem a ningú fins a l'estiu del 2015 i fem una actuació més que digna a totes les competicions en les que estem, si no les guanyem. Recordem que el gran Barça va sortir tot de la Masia. Per tant, escolta'm, per què no? En tenim uns quants que estan allà fent cua esperant. Podria ser la gran oportunitat. Escolta'm, que no passa res. Si al final, millor. Els diners que ens estalviarem, els ingressos són exactament els mateixos.
No, a més, jo aviam, tiraria... aquí jo vaig dret i directe a la junta directiva, que és la que no té els escrúpols. També tinc que reconèixer que la gestió de la Masia no és dolenta, és bastant bona. Obliga els nens a estudiar, si no treuen bones notes inclús ni juguen a vegades. En fi, la postura o el funcionament de la Masia que està per professionals de dintre del club, no és excessivament dolenta, al revés. Diria que és molt respectuosa pel nen, i d'alguna manera el cicle formatiu és el que més els interessa. Una altra cosa és que
si no acaben professionalment no acaben doncs jugant.
Exacte, perquè ells compten amb que un dia es trencarà millor el menisc i tindrà que fer una altra cosa. Llavors els estudis és una cosa obligatòria dintre de la Masia. Qui no estudia no juga. Qui no treu bones notes no juga. Tenen acords amb escoles que els combinen a l'horari, entre elles els jesuïtes, i bueno, d'alguna manera la formació no és excessivament dolenta.
Sí, perquè no sigui tot 100% futbol.
Exacte, perquè ara, el negoci ara, realment està en fitxar els jugadors aquests desconeguts que li pago 50.000 euros i el club d'allà surten un millor perquè és el millor jugador del món, com el Saviol al seu dia deien que era el millor jugador del món, doncs ens el van vendre per pagar una fortuna.
Ja saber quants pares de Neymar, per l'equivalència, quants pares de Neymar hi ha ara amb tots aquests fitxatges de tot plegat, no? Perquè mira, l'altre dia amb converses enceses pel WhatsApp amb els meus amics, hi havia un que deia l'Alexis, que tant l'han criticat injustament, ens ha costat menys que el pare de Neymar. I el pare de Neymar, que jo sàpiga, no fa gols ni treu pilotes ni la passa a ningú. Doncs l'Alexis ens ha costat menys diners que el pare de Neymar. I això vaig a tot el que deies, no? Que tot aquest món està excessivament, és una altra bombolla que jo, mira, sí, tant de bo coses com aquestes serveixin perquè peti i rebaixem una mica tot aquestes expectatives i grandiloquència del futbol i de la primera línia del futbol, i en un futur totes aquestes coses es portin amb una ètica que ara mateix sembla que no hi ha, i no només al Barça, i això no ho justifica.
Exacte,
ni molt menys, però això passa tot arreu. De totes maneres,
aquest és el tema, que no és només un equip.
No, però això no ho justifica. I nosaltres abans fèiem bandera de valors. I jo ara mateix no m'atreveixo a parlar de valors amb totes aquestes coses que han passat, perquè és que em tiraran a sobre tantes coses que jo em podré defensar. Em tiraran a sobre Neymar, el pare del Neymar, em tiraran a sobre desfer-me de la Vidal, quan em van dir que si jugo un minut el renovaríem, quan podíem tenir jugant un exemple de superació esportiva i de lluita contra la malaltia, que potser no al mateix nivell de rendiment que el Messi i l'Iniesta, però sí que podíem tenir la banqueta i treure'ls en partits que potser no siguessin tan transcendents, però tenir-lo i fer-ne bandera. I bueno, continuem amb tot el que hem dit, no? UNICEF, és que clar, hi ha tantes coses i l'oportunitat de, que deia el Joan, fem-los fora. No és tan fàcil, cal una moció de censura, però jo crec que aquest diumenge, amb el tema del referèndum de l'estadi,
sobretot si no feu res és molt difícil.
Aquest diumenge, amb el referèndum de l'estadi, que tot i que és un referèndum per construir el nou espai Barça i tot plegat, jo crec que és una oportunitat per donar un toc d'atenció a la Junta, no?
Però és un toc d'atenció només el que
és un toc d'atenció, però si aquesta Junta veu que el seu projecte
no
estrella
participació,
si el seu projecte estrella li tomben, jo espero que algú dins o ja fora, perquè com deies Joan, això es pot solucionar amb una moció de censura, sigui l'oposició que hi ha al Barça, que se suposa que hi ha oposició, no? Tenim per allà en Benedito que corre, tenim per allà l'ombra de Joan Laporta, l'oposició que teòricament
són,
hi ha...
Són molt millors, no?
Jo no dic que siguin millors o pitjors, jo dic que si no agrada...
És irònic el Joan, eh?
Si no agrada...
No, és que em fa ràbia que són 120.000 tios que són incapaços de moure un dit. Quan ho tenen molt fàcil, si cada diumenge, cada dos diumenges, tenen a la Junta tancada amb un palco i li poden explicar totes les coses amb les que estan disconformes, poden girar-se, no mirar el partit, estar cridant durant 90 minuts, saltar, poden entrar a la llotja.
No podem entrar a la llotja.
Bueno, si ho van... poden ensenyar mocadors. Poden fer una quantitat de demostracions clares, públiques, universals, de la disconformitat absoluta amb la manera de gestionar. I no les fan. No fan res. Jo estic molt d'acord amb el comentari.
Són cutres.
Amb el comentari del Jordi. Són cutres, conformistes, i a més, te'n trobaràs molts que defensaran que això és el que fa tothom.
Escolta, el futbol és com una religió. És a dir, que la gent té una pinya, hi ha una jerarquia, aquí tots uns, i aquí no podem sortir, ni poder haver-hi discrepàncies ni heretges. I el que surt se'l condemna i se'l fa fora. I no hi ha capacitat de reacció. Perquè tampoc, a veure, aquí hi ha un element que jo, insisteixo, al món mediàtic, fa joc.
Home, a veure, una cosa, avui agafes...
Menys ràdio Sant Cugat, menys ràdio Sant Cugat.
No, una cosa,
no, les portades, que digui un cap
avui. Avui la Vanguardia, jo he obert la Vanguardia, i dic, a veure què diuen de la roda de premsa del Benedito d'ahir i de l'acte que va haver-hi al camp en contra de la reforma del Camp Nou.
No diu res.
Jo no ho he trobat, vaja.
Sí, sí, el
no, petit. Yes, sí,
però molt petit, sí.
Ah, vaja, doncs pensava que no hi era, vull dir que...
Molt petit. Que... No, els altres no, només el Benedito en serà que hi ha.
Però molt petit. No, els altres no, els altres segur que no hi són, vaja.
Però això vull dir, que també veurem, aquí hi ha...
Veurem com va... Ah, doncs sí, era un breu. Ah, però amb el bàsquet, barrejat amb el bàsquet. Perdó, ostres, és que caia, m'ha anat al futbol avui, clar.
S'ha de fer passar sense pena ni glòria.
Sense foto, eh? Tot sigui.
Evidentment, no, i res, quatre coses.
I al damunt de la foto de NBA.
Exacte.
Escolti, canviem de tema perquè ja tindrem temps de parlar la setmana que ve. Voldria parlar amb vostès de les dades de l'atur. A Catalunya hem tingut una baixada de l'atur de 5.119 persones al mes de març, cosa que suposa un descens del 0,81%. Ara hi ha 624.000 persones apuntades a les oficines públiques d'ocupació. A Sant Cugat, que encadenàvem 6 mesos de baixada de l'atur, hem tingut un petit increment. Ara hem tingut 20 persones més que es troben a l'atur, el que significa un 0,49% d'increment. Tenim en l'actualitat a Sant Cugat, per dir-ho exactament, per no equivocar-nos, 4.070 persones sense feina. Voldria demanar-los una valoració, sé que cada mes quan surten aquestes dades ho pregunto, no són gaire optimistes, però vaja, no sé si el fet que hi hagi aquest descens en mes de març pot ser un primer indicador que les coses comencen a millorar ni que sigui una mil·lèsima part. I el Joan em mira amb aquella cara que, no, com dient, no, no anem bé.
O tardes brotes verdes.
Hi ha un important lote de gent, no sé, havia quantificar-ho perquè ja s'ocupen molt bé de que no ho sàpigues, que s'ha donat de baixa de l'atur.
Es desapunta.
Sí, no, s'ha desapuntat bàsicament perquè ha marxat del país. És a dir,
i uns es desapunten, eh?
Des dels estrangers que han vingut aquí i com que aquí al final no hi ha feina han tingut que marxar, com els propis d'aquí que per trobar una feina millor o una feina de veritat que s'havien apuntat a l'atur esperant que l'oficina d'atur fes alguna cosa per ells i evidentment a zero, ho han tingut que marxar. O sigui, aquí hi ha aquest lote i tal. Després ja jo entenc que la qüestió econòmica no avança i espectacularment veiem autèntiques tonteries diàriament. Ja sé,
jo crec que és un motiu de festa, no? Ha baixat l'atur en 10.000 persones, això vol dir que en 400 anys s'haurà acabat l'atur a Espanya. Sí. Gran acció del govern, no? Jo crec que, òbviament, que baixar l'atur sempre és bo, però jo no ho veig ni tendència, ni indicador, ni res de res de res. Ho considero circumstancial, perquè la xifra és ridícula, no és sensible, no? Per tant, jo m'extendria a treure conclusions, almenys fins que tinguem una dada de recuperació de la feina comparable a les dades que ens parlaven del volum de destrucció de llocs de treball, que parlaven de 100.000 i 200.000 en un sol mes, no? Tant recuperar 10.000, home, sempre suma, però vaja, estem lluny.
Un grup més important que recuperar.
Sí, no, el que faci, el que doni missatges triomfalistes amb aquest tipus de dades, doncs, demostra novament que el seu objectiu és propagandístic, no és de gestió, no?
No fa gaire vaig parlar de temes d'aquests amb en Sala i Martín en una entrevista. Deia una mica el que deies tu, aquest ritme trigarem 100 anys
en copia, sí.
Sí, ara ja ho té això, eh? Escolta,
les americanes no, però podem donar fe.
I arrel d'això deia una altra cosa que, i a més ahir d'alguna manera ho recordaven els sindicats, de tota aquesta ocupació diria que el 90% és amb contractes temporals.
Temporal.
I en Sal Martín el que deia és no pot ser que el 2014 encara tinguem aquesta dualitat contractual que el que fa és precaritzar una sèrie de treballadors que són, en aquest cas, els que surten de l'atur i es tornen a incorporar o s'incorporen al mercat de treball. O sigui, ja entren en unes condicions que són lamentables comparant amb els que tenen un contracte fixe, que el contracte fixe és com, ja està, salvat, no? Ja... Vull dir, i això és una cosa que, tot i que es veu que hi ha un consens majoritari amb els economistes, tant d'una banda com els de l'altra, i se'ls ha dit als governs per activa i per passiva, no sé el per què, jo sincerament no ho sé, i potser aquí que hi ha algun empresari m'ho pot dir, no, no és això, es tira endavant. Els governs no fan el canvi que s'hagi de fer, i mira que hi ha reformes laborals, però no fan aquest canvi d'acabar amb aquesta dualitat de contractes, que el que fa és precaritzar el mercat de treball, i més en contra, sobretot, de les persones joves, que són els que primer s'incorporen, i els que, com que és jove, ja li podem pagar. Abans eren 1.000 euros, i recordeu quan ser 1.000 eurista era una cosa com, ostres, és 1.000 eurista, pobret, no? I ara ser 1.000 eurista és festa major.
Josep Maria.
No, jo penso que hem de continuar mirant el quadre macroeconòmic, perquè veure si això es reactiva o no es reactiva. Jo, aquestes xifres em sembla que són ridícules, sempre és millor això que res. Jo continuo pensant en la gent que ha marxat buscant feina fora, que no m'agradaria que un dia ens diguessin el percentatge de gent que ha sortit a fora, que torna cap aquí perquè el mercat de treball la treu i li dona unes noves oportunitats. Mentre hi hagi gent amb una gran preparació que s'hagi de buscar la feina a fora, aquí anem malament. Si tenim, doncs, uns llocs de treball molt, molt baixos, amb una contractació temporal també molt precària, això no és un símptoma de que estem fent una recuperació econòmica. I, per tant, estem on érem. I aquí jo no sé quina és la solució, quin és el canvi profund de sistema que permeti, doncs, donar-li el tomb. Però, de moment, això no es pot tocar campanes.
I d'això que dius, puc donar fe, perquè jo he estat, durant la crisi, visquent a l'exterior, i n'he vist molts, i no només joves, de catalans que se'n van a altres països a buscar-se la vida, i molts no tornen. Perquè és normal que, quan te'n vas a una altra banda, sigui pel temps que sigui, poc o molt, també hi facis unes arrels, coneixis una gent, trobis una parella si és que no en tens, i molts diuen, per tornar a casa i trobar què? Doncs sí. Em quedo aquí, que
però
com a mínim...
Que normalment són els,
ja hi estic muntat.
Anava a dir, són els espavilats aquests, que s'atreveixen a sortir, que tenen una formació, una preparació, i anem exportant aquest tipus de mà d'obra, que aquí llavors ens hem de contentar, doncs, amb la restauració, amb els casinos, amb uns serveis, amb una història que dius, bueno, això és el que fa avançar el país, és a dir, el món empresarial, el món de la iniciativa industrial, això està aturat, vull dir, no hi ha noves empreses i nous reptes, doncs, que...
L'emprenedoria ho salva tot, home.
L'emprenedoria, però quina emprenedoria?
La que es falla a Vilaseca, no?
El Barcelona vol, saps? Vull dir, aquí és allà on és el gran, la loteria.
No, jo penso i m'ho miro probablement des d'una altra òptica, perquè sóc més jove que tots vosaltres i conec molts altres joves que estan en aquesta situació. El que és veritat és que jo crec que això no ho veurem ara a curt termini, sinó a mig termini, veurem una sèrie, això que deia l'emprenedoria, que ho deia mig en broma, però sí que és cert que molta gent de la meva edat i més joves crearan noves empreses amb un perfil molt diferent de les que probablement heu creat vosaltres o heu vist vosaltres crear.
M'encantaria que fos.
Heu vist en Quintó a dir
això, que
és més jove que tots nosaltres.
No, a veure, jo ho dic perquè...
És veritat, i a més és veritat.
Això és el que fot quan t'ho diu, no? Això és veritat.
Em sap greu, però...
Em mirava a mi, Joan.
No, i regreixo que em trati de tu, perquè...
No, és que ha dit molt.
Molt més, tampoc.
És el molt el que a mi m'ha fet mal.
Per cert, parlant de joventut, recorden que feien avui fa 35 anys? Avui, exactament. No. És que és el 35è aniversari de les primeres eleccions als ajuntaments després de la dictadura.
Sí, ho he llegit, no sé on.
Que a Sant Cugat va ser el PSC qui va guanyar aquells comicis i Àngel Casas es va convertir en el primer alcalde del municipi. PSC 7, regidors, CiU 5, SUC 4, UCD 3, Esquerra 1 i Independents per Sant Cugat 1.
Jo, com que no podia votar...
Jo tampoc podia votar.
Veus?
De fet, no devies ni
jo no hi era. Jo no hi era. 35 anys.
És com és jove, Joan, també.
Sí, sí.
Bé, bé.
Nosaltres no fem cap comentari. Perquè...
No, no, poden... No, jo volia que saber que...
Jo hi vaig... És dir, jo vaig viure amb molta... És dir, l'alegria i l'il·lusió que hi havia de dir aquí, ara juguem, entrem a l'Ajuntament, a dir, aquell eslògan que hi havia de l'Ajuntament de Barcelona, a dir... que s'entrava de la ciutadania, tenia la capacitat, doncs, de fixar i d'entrar a l'Ajuntament a través dels seus representants. Va ser realment una aventura d'un molt engrescadora. I el problema és com s'ha anat deteriorant i aquesta il·lusió democràtica s'ha perdut, no, i la classe política no ha acabat de guanyar-se la categoria, doncs, de, per il·lusionar la ciutadania, i aquí estem ara, doncs, en un impàs, jo diria, de la relació entre classe política, gent escollida i elegida, amb aquesta, amb la ciutadania que ho ha de fer.
Perdona, acaba.
No, és que a mi em sap greu que aquella il·lusió que hi havia de, després d'uns anys, doncs, de repressió, de dictadura i tal, i anem a guanyar, doncs, democràticament les institucions, avui la gent no hi acaba de creure. I aquest és el, a mi em fa mal això, és a dir, el divorci que hi ha entre classe política i ciutadans.
La setmana passada que parlàvem de l'herència d'en Suárez, que jo també vaig estar una mica callat perquè tampoc hi era, però... jo vaig comentar un dels punts negatius d'aquesta herència, que és el model d'estat. Jo, per mi, un altre punt negatiu és l'excessiu pes que en aquell moment van tenir els partits polítics, que probablement, em direu, estava justificat perquè no n'hi havia, i era la manera d'articular aquella tornada a la democràcia.
Sí, però fixa't, que els partits polítics d'aquell moment estaven formats per tota una pila de persones que provenien de moviments de reivindicació democràtica de carrer, de mobilitzacions, de vagues a la universitat i tal, gent que havia, que no venien d'un estatus de partit polític, sí, sí. Venien de ciutadans des de baix.
No, que per això dic que segurament tant, aquest excessiu
acabat
pes...
això s'ha enquistat i ha acabat formant, doncs, això, un gueto,
una
classe política, sí. Que en diem així, a la classe política.
Que no hauria de ser.
I això és, per mi, és una de les causes del deteriorament de la qualitat, sí, sí,
no,
democràtica.
No, per això et deia que segurament en aquell moment estava justificat per tot això que dius, i que jo no la meva memòria històrica no arriba, perquè no hi era, ni ho he pogut viure amb la intensitat o amb el protagonisme que ho veu fer vosaltres, però sí que en veig les conseqüències, i veig les conseqüències, i això passa a tants llocs, i aquí a Sant Cugat, jo que he tractat amb polítics, ho veus, hi ha molta gent que viu de la política, i que el seu objectiu és continuar vivint de la política. A Sant Cugat, a Barcelona, i a Castellfollet de la Roca segurament també, eh? Vull dir, no cal... Això lamentablement passa tot arreu. I a Convergència, a Esquerra, al PSC, sí. hi ha tot arreu, eh? Potser els que encara no han tingut temps o bagatge com per... poder viure de tot això, que hi poso els partits nous, que som la CUP i Ciutadans a diferents municipis, diguem que d'aquest pal se'n salven, perquè encara no bueno, encara, i dic encara com si ho haguessin de fer, tant de bo no ho facin, i tant de bo els que...
No, però aquests partits... nous grups tots, ja posen, doncs, unes normatives de limitació de mandats,
sí,
per exemple.
Sí. Que em sembla molt, sí, bé.
Exacte, vull dir que hi hagi de bé que això no sigui una herència, doncs, que es manté, privilegis, doncs, el que ha entrat al món polític, ja no s'hi mou. És dir, no, tu ets ciutadà, fas un temps i un servei i com a polític, com a representant de la ciutadania, i plegues després i tornes a la teva professió. Això avui no es dona. I...
Entendre la política com servei i no com carrera. Aquest és un concepte interessant.
Que avui dia és inexistent. Perquè tots els compensa amb alguna cosa.
Sí, però fixeu-vos que la llei electoral, que cada vegada...
Cada mandat l'intenten canviar.
Tothom ho porta en el seu programa. Hi ha d'haver reforma, s'han de fer la llei electoral.
No
hi ha manera, no hi ha manera. Home, tu, doncs, aquí...
No els interessa, llistes obertes. Aviam, sí, al final, aquí, qui mana no són aquests pobrets polítics que estan aquí al front. Qui mana són altres institucions, que jo sempre he dominat la Cuchipandi, i que aquests són els que manen. Per exemple, anem al cas de BCN World. Clar, resulta que ho té tot. Per què? Perquè els terrenys són de la Caixa i són terrenys rústics que recalificaran i es faran allà hotels i els vendrà a preu d'or. I el màxim accionista és la Caixa, vull dir, al final de tot això, perquè ho aportarà com a capital, amb el qual el pobre que hi ha davant, que és un home de palla, molt bon venedor, però home de palla, fa el cap, vull dir... aquell no tindrà gaires participacions, molt la gerència, la que tindrà serà la Caixa. Com que hi ha la Caixa darrere, no hi ha problema.
I els
el 55%, ajuntaments... els ajuntaments pobres el que volen, sí, és que hi hagi llocs de treball, que això sigui
que es construeixi,
cert,
i que impostos, pobrets, que no tenen calés.
Llavors, del 55% passem al 10% d'impostos en el joc. Bé, no passa res, tot és normalitzat. És a dir, el poder de la Caixa és tan gran que fa firmar els socialistes i a Convergència, eh? No us penseu que ells dos han arribat a un acord perquè són, negocien i parlen. No, perquè la Caixa ha dit, heu de firmar els dos, si no, els vostres crèdits, eh? Els exigirem demà, i si no, us els perdonarem. Llavors els dos han anat corrents a firmar, m'entens?
Quan a més el PSC corrents, havia dit, eh? Per activa i per passiva que no participarem, sí, en una rebaixa, sí, dels, sí, impostos. Pam!
El primer que firma. És un escàndol total i absolut. Mentides continuades. És a dir, oh, Planet Hollywood serà el primer que aterrissa. Aviam, no és veritat. A Eivissa s'inaugura el Planet Hollywood aquest estiu. I això no és una...
Hard Rock Café.
Sí. Hard Rock Café. El Hard Rock Café s'inicia a l'hotel, si s'inaugura aquest estiu. O sigui que no és la primera vegada que aterrissaran aquí, a Europa, segons ells. La segona qüestió és que... És,
a Europa això... n'hi ha dos, em sembla. Diu, que és el més gran de tots.
Ah, si n'hi ha dos, sí, segurament serà més gran que l'Eivissa, segons.
Sí. I vosaltres creieu, de veritat, encara us creieu que això passarà?
Ah, no, possiblement sí, perquè la Caixa té molt
interès. Una part, sí.
Bueno, que la Caixa hi tingui interès està clar, però,
ja està.
Però sí. Jo com que tinc la tendència aquesta a ser una miqueta mal pensat, no? I com que hi ha eleccions aviat i ens estem quedant sense arguments, si veus que cada cop que queda la cosa una miqueta tonta, apareix una gran notícia de Barcelona World, no? El pacte per el tema dels impostos, el pacte, ve Hard Rock. Jo hi pensava, Hard Rock, i què ve a fer-hi?
Clar, però si Hard Rock és una llicència, però, no
que
és...
Sí que sí, però al final diuen no,
que una
el racional és el públic americà jove que vingui aquí a Vilaseca. Ostres, públic americà jove a Vilaseca, al casino?
Ostres, és una mica... A tot el complex, a PortAventura, a la platja, a Salou...
Sí, no, s'ho passaran d'escàndol, no? Sí, sí. Per Ferrari sí que m'ho crec.
Veus?
Perquè això és d'un italià i, a més, és coherent amb el pare. Exacte. És coherent. Tot el més, jo de veritat, segueixo sense entendre-ho gaire. Encara que els hagin baixat els impostos...
A un 10%.
A un 10%.
Del 55 que veníem, no?
Això és molt fort.
La gent que...
Molt fort, eh?
Molt fort. Jo no entenc com no hi hagi una pressió mediàtica també per denunciar-ho. Jo estic molt content en aquest cas des que la Republicana hagi dit, jo aquí no hi jugo. Ja veurem al final si també acabarà fent petites esmenes i ja s'hi trobarà còmode. Però és bo que hi hagi un home que digui no, tu, siguem serios aquí, per no ens podem vendre per un plat de llenties. I al país, doncs, hi fem la gran propaganda dels impostos, de que la responsabilitat fiscal de tots i de totes les empreses, i després el joc. Però farem després una campanya contra la ludopatia. Això aquesta, però jo quan he sentit això de que un dels elements és que miraran de preservar, doncs, que la gent no caigui a la temptació del joc, però fem el gran casino.
Jo penso que el joc és més
és com fer un gran prostíbul i donar classes.
Sí, de, sí.
De sexologia, no, tranquils, que es posarà el cul de tot, saps?
És que és...
Home, jo penso que el tema del joc, a veure, no sé el vostre entorn, però els catalans no som gaire de jugar al casino.
No, precisament no. Mira l'èxit que té a la Barcelona.
50 euros, mare de Déu.
A la Barcelona
no té gaire èxit.
Està ple de guiris.
Sí, no hi ha cap. Molt pocs.
Qui acabaran als casinos? Jo penso que seran els estrangers.
Diners.
A quin tino?
El de Barcelona.
Perquè són tot guiris.
Però és l'únic. L'únic.
Què passa? Hi ha molta gent.
Molts xinesos.
Hi ha xinesos perquè la Xina està prohibida.
I venen aquí i se les gasten i després fan tornejos il·legals de Mahjong, que això va sortir l'altre dia a les notícies.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè falta un minut per les 9 i hem d'anar plegant. Josep Maria Balcé, Joan Ramon Armadà, Joan Alsina i Jordi Piella, moltíssimes gràcies per haver vingut i fins la setmana que ve, que tractarem altres temes d'actualitat. Molt bon dia.
Bona setmana, gràcies.